Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es reuniran dilluns vinent per tractar l'enviament de tropes espanyoles a Ucraïna. Justament després del Consell de Ministres d'avui dimarts, la ministra portaveu, Elma Saiz, ha marcat la trobada a les reunions previstes amb els partits espanyols per parlar sobre política internacional.
Como el propio presidente así anunció, bueno, pues va a tener encuentros con todos los grupos políticos. Tenemos un contexto internacional muy complicado, una situación geopolítica que preocupa y que es, desde luego, bueno, pues objeto de mucha atención y, por supuesto, yo soy consciente de que así también lo siguen los ciudadanos, con lo cual, bueno, pues efectivamente se va a producir esta reunión el próximo lunes.
Un Consell de Ministres que avui ha presentat un avantprojecte de llei per incloure les notícies falses dins el catàleg de delictes contra l'honor. La nova norma que regularà el dret de la rectificació davant d'informacions falses o inexactes afectarà tant informacions a mitjans de comunicació tradicionals com a digitals i plataformes en línia. Félix Bolaños és ministre de Justícia.
Se puede rectificar y, por tanto, incluye en su objeto no solo las informaciones difundidas por medios de comunicación, digamos, tradicionales, tanto en el ámbito digital como en cualquier otro ámbito, sino que también se podrá rectificar aquellas informaciones que se publiquen en plataformas en línea o en redes sociales para aquellos usuarios que la ley define como de especial relevancia, que son aquellos que tienen más de 100.000 seguidores en una red social o más de 200.000 seguidores sumando todas las redes sociales de esa persona.
L'aeroport de Barcelona al Prat tanca el 2025 amb les millors xifres de la seva història i gairebé arriba als 57 milions i mig de passatgers, el que representa un increment del 4,4% respecte a l'any anterior. Al desembre, la instal·lació també va batre el seu rècord mensual i va rebre 4.300.000 usuaris. I a Arenys de Mar avui comença la recollida porta a porta a tot el municipi. Avui és un dia clau en què la brossa s'haurà de llançar fent ús dels bujols corresponents a la via pública amb doble fracció, l'orgànica, el paper i cartró. El nou model suprimeix contenidors, tindrà una àrea d'emergència fixa i 12 d'emergents repartides en diferents punts. Des del consistori es donen 15 dies de marge perquè la població s'adapti. I ja és oficial, Joao Cancelo torna a ser jugador del Barça, signat aquest migdia el nou contracte com ha cedit fins a final de temporada després de jugar de Blaugrana la temporada 2023-2024. Tornem amb més notícies en xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 13 de gener del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Farem fotografies, concretament fotografia ornitològica. Coneixerem les últimes notícies des de la llotja de Cambrils. Anirem fins al Club Nàutic de Tarragona per saber com han tancat el 2025 i veure què els espera aquests primers mesos de 2026. Descobrirem un llibre que parla de les balenes al nord d'Espanya. Ens embarcarem amb l'associació Cetàcia i sabrem quines espècies han albirat en total aquest 2025. I acabarem el programa d'avui coneixent la nova presidenta del Club de Rem d'Arenys de Mar. Estarem aquí fins les 4 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Rana Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs mira, dimarts i 13, eh?
Ah, sí? Avui és dimarts 13. Ahir vam començar la setmana aquesta que es diu dels barbuts. No l'hem començat amb molt, molt, molt fred. Diuen que normalment sol ser freda, però crec que el fred ens vindrà bastant a partir del cap de setmana.
Això ja es pregunta pel Sergi.
Això ja, ja li preguntarem.
Aquí ja me'n vaig. Ja directament el deixem amb ell.
Dimarts 13. Llavors ets supersticiosa.
Home, diguem que... A veure, jo passa per sota una escala, ara mateix no em ve de gust. Què vols que et digui?
Ah, jo
I si hi ha un gat negre, jo me l'emporto cap a casa. O sigui,
sí,
no, cap problema.
Els gats, tu i els gats, és una
exacte,
relació.
Exacte. A més, diuen que els gats negres, sobretot... Hi ha molta gent que diu, ai, que porta mala sort. No. No, no. El que passa que sempre la història...
A mi m'agraden, els gats negres.
Però sempre les... Diguem que hi ha una comunicació que és gats negres al costat de bruixes. Que no entenc per què, però bueno.
Ja està.
Ho posa als llibres, sobretot, eh?
Escoltes.
Coses rares.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda. Molt bé, com diu la Sílvia, dimarts. Avui jo també me n'he donat compte, dimarts i 13, però en este cas jo no sóc gens supersticiosa, no sé si els altres companys ho són.
Jo no, jo només tinc una cosa que no sé per què, i és que si hi ha un andami o coses així no hi passo per sota, però és l'única superstició que tinc a la
vegada. Per si la pedra que cau, no?
Exacte, és l'únic, després dimarts 13 tal, m'és igual, però això no sé.
I la sal i tot això tampoc
no? Zero. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs prop de bé. Jo cada cop menys supersticiós. Jo potser ho era més abans que no ara. No sé si arribes a un punt que ja te la, en principi, una mica
te
més tot.
Te la suda tot, no?
Sí, anava a dir, te la bufa més tot, però abans, per exemple, una cosa molt, molt xorra, molt, molt, molt tonta. Quan anava a pescar, per exemple, no emplenava la galleda d'aigua fins que no havia pescat un peix. Coses de superstició. O sigui, si l'emplenava abans d'hora, donava la sensació de que donava mala sort i no agafaria res. Ja et dic, com deia aquella...
Molt fan, d'aquesta superstició.
De tontos tontades, vull dir, no n'esperis gaire més.
No, acabo de ser molt fan d'aquesta superstició. Anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, jo tampoc, de supersticiós no ho soc gens. Amb això de passar per sota una bastida, evidentment tampoc ho fas més que res, perquè no et pugui caure res pel cap si estan treballant. Però ja no per superstició, per seguretat. I res, tota la resta de coses. Pots tenir mala sort qualsevol dia o bona sort també qualsevol altra. O sigui que, més o menys, tots són iguals.
Què anaves a dir, Sílvia?
Dic que per seny, també.
Ah, d'acord.
Perquè tu mires i dius, ai, aquí que pot caure alguna cosa. Dius, no, passem per l'altre costadet, a veure què és el que passa, no? Per si de cas.
No sé, jo és una mica de superstició, però no sé per què. Coses, no? Però és igual, no sé. Potser la meva altra vida em va passar alguna cosa amb una
nena. I encara te'n recordes.
I encara me'n recordo, la consciència en recorda. Vinga, va, deixem les supersticions, anem a començar el programa. Avui també hi ha en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que les barques d'encerclament de la Costa Brava acaben la primera tongada de veda del peix blau, Sergi.
Doncs sí, Marina, per exemple, les barques dedicades al peix blau dels ports de l'Escala i Palamós han sortit aquest dilluns del primer període de veda de l'any que ha anat del 5 de desembre a l'11 de gener. En el cas del port palamosí, la primera jornada de pesca no ha estat massa profitosa, segons ens expliquen. L'única embarcació que ha entrat a port de Palamós ho ha fet de 8. Les altres dues, que també formen part de la flota d'encerclament palamosina, ho han fet en altres ports. Les barques de peix blau passen per un moment difícil. El peix que troben és petit i cada cop més escàs. Aquest passat 2025 ha patit una davallada de captures i de benefici econòmic. Ens en parla Miquel Mir, patró major de la cofradia de Palamós, en declaracions a Ràdio Palamós.
I el peix és molt petit, un peix no creix, i com que no els hi creix el peix, doncs no té valor. No té un peix, ells necessiten un peix que tingui un tamany, i després sí que té valor. Però això tan petit serveix per fregir al dia, no serveix ni per posar en vinagre, i es deteriora molt ràpidament i no té valor. I com que tots pesquen el mateix...
La segona tongada de veda de peix blau serà la del 28 de febrer al 6 d'abril. Per altra part, els pescadors segueixen posant el focus a la tonyina vermella al final de l'any passat, però van aconseguir una moratòria per poder incloure a les quotes anuals part de les tonyines que es capturin accidentalment.
El Parc Natural de Cap de Creus instal·larà panells intel·ligents per evitar la saturació al parc.
Doncs aquest inici d'any, l'Ajuntament de Roses ha tret a licitació el contracte per instal·lar 8 panells informatius intel·ligents en l'àmbit del Parc Natural de Cap de Creus. Aquesta iniciativa pretén ordenar l'accés a les platges i cales, especialment en temporada alta. El projecte es desenvoluparà a la carretera de Montjoi, un punt clau d'entrada de trànsit rodat al parc. Diferents càmeres situades al llarg d'aquesta carretera faran un control de les matrícules dels vehicles i aquesta informació passarà a una plataforma de gestió. Després, les pantalles instal·lades al llarg de la via oferiran la informació en temps real sobre l'estat del trànsit i l'ocupació dels diferents aparcaments. Aquestes pantalles també oferiran informació de les restriccions vigents i d'esdeveniments d'interès. El sistema es completarà amb una aplicació web i una plana web on també es podrà consultar tota aquesta informació. El pressupost per al total de la licitació és de més de 272.000 euros.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Unió de Pagesos tallarà la P7 a Amposta en protesta contra el Mercosur. Cel.
Així és, Marina, serà el pròxim dijous 22 de gener i la mobilització es podria allargar 48 hores. Escoltem a Miquel Pinyol, membre de la Permanent Nacional d'Unió de Pagesos.
Bueno, des d'Unió de Pagesos ja tenim convocat de fa uns dies, no?, una mobilització per al dia 22 a baix al Delta. Bueno, en aquest cas serà a Amposta, on esperam, no?, tallar l'autopista A7 durant 48 hores.
Pinyol alerta de les afectacions que el pacte entre la Unió Europea i Mercosur tindria per als agricultors de les Terres de l'Ebre.
Les Terres de l'Ebre tindrem el que segur seria l'arròs, no?, que ens podria entrar, seria un producte perjudicat. Els cítrics se suposa que serien el més perjudicat, perquè a l'Amèrica del Sud se produeix bastant cítric. Aquests podrien ser els cultius més afectats. A un primer moment, no?, s'hauria d'analitzar producte a producte. Sí que creiem que tampoc no serà gens beneficiós ni pel vi ni per altres productes. El vi, com sabem, al Xile i això ja es produeix i també tindríem problemes de competència deslleial.
Pinyol reclama al govern català que incideixi més en les decisions i votacions del govern espanyol sobre el Mercosur.
El que trobem és que el govern català hauria d'incidir en el de Madrid, que este sí que és el que té potestat, no?, de... dins del Mercosur, com vam veure en la votació d'esta setmana, no?, que el govern espanyol ha votat a favor. Creiem que aquí, pues, ha faltat una implicació del govern català com dels altres comunitats autònomes.
Més enllà de la mobilització a Amposta, Unió de Pagesos treballa amb altres organitzacions sindicals per convocar una gran manifestació a Madrid.
La Plataforma en Defensa de l'Ebre rebutja la proposta de reduir un 20% el cabal del riu Ebre en èpoques de sequera.
La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha expressat la seva profunda preocupació davant la proposta presentada per la Taula de Consens del Delta a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que planteja reduir un 20% el cabal del riu entre Xerta i la desembocadura durant els mesos de maig a agost en períodes de sequera. La iniciativa, que ja ha estat incorporada per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a l'esquema de temes importants del Pla de l'Ebre, implicaria passar dels actuals 80 metres cúbics per segon a 65 metres cúbics per segon, amb l'objectiu de garantir l'aigua necessària per al reg de l'arròs i el manteniment de llacunes i badies. Segons la PDE, aquesta reducció dràstica tindria greus conseqüències ambientals i socioeconòmiques pel delta. L'entitat alerta que la falca salina podria penetrar fins a prop de Tortosa, posant en risc els pous de les zones més pròximes. També preveu afectacions a la producció de marisc, a les badies i a la pesca marina, ja que la disminució d'aportacions d'aigua dolça coincideix amb els mesos clau per al creixement dels alevins. Altres impactes destacats serien la dificultat de navegació al port de Deltebre i l'empitjorament de la qualitat de l'aigua, amb més salinitat, menys oxigen i una major proliferació d'espècies invasores o de la mosca negra. Tot i reconèixer les necessitats dels regants de garantir les dotacions d'aigua en anys de sequera, com el 2023, la PDE rebutja aquesta mesura, ja que perjudica altres sectors i agreuja els impactes ambientals. L'entitat defensa que les dotacions de reg de les comunitats haurien de considerar-se cabals ecològics, ja que contribueixen a mantenir llacunes i badies, fins i tot en períodes crítics. La PDE adverteix, a més, que la proposta de la taula de consens obre la porta a futures reduccions de cabal i pot reactivar antics conflictes vinculats als transvasaments de l'Ebre. Per això insta la taula de consens a retirar la proposta i a treballar conjuntament per consolidar les dotacions de reg com a cabals ecològics, una mesura que, segons la plataforma, beneficiaria tant els regants com els ecosistemes del delta.
Cap a les costes del Garraf. L'associació Cetàcia, amb seu al port de Sitges, ha aconseguit albirar 7 de les 8 espècies de cetacis que trobem al Mediterrani durant aquest passat 2025, Carles.
Doncs així és, Marina. Tot i que els darrers anys l'entitat havia aconseguit albirar totes les espècies diferents de cetacis que es poden veure a les costes del Garraf, aquest any n'hi ha hagut una que se'ls ha resistit. El dofí comú ha estat l'única de les 8 que no s'ha deixat veure. Tot i que el seu nom pugui semblar que fa referència a ser un dels dofins més habituals a les costes, enguany el dofí comú no ha estat albirat per l'associació. D'altra banda, sí que han pogut veure les altres dues espècies de dofins, com són el dofí llistat, el cetaci que més han vist durant aquest any passat, i el dofí mular. De moment, però, encara no poden determinar perquè enguany no han aconseguit avistar-lo. Escoltem a l'Arnau Martínez, biòleg i membre de l'associació Cetàcia.
La hipòtesi com a tal del perquè aquest any no diríem, va ser el final, hi ha anys que tenim més núvols que altres. També t'he de dir que aquest any ha sigut l'any des del 2020 que hem fet menys sortides. Aquest any hem reduït una mica les sortides, també la meteorologia no ens ha acompanyat gaire i això ens condiciona molt a l'hora de fer l'estudi. Llavors sí que és veritat que aquest any hem agafat molts temporals i això ens ha condicionat una mica, llavors també es pot veure reflectit en els resultats. El dofí comú també en general és un dofí que tot i que tingui aquest nom, abans sí que era molt més comú que el Mediterrani, però també altres zones que s'ha descrit aquest animal, com pot ser l'Atlàntic, per exemple, allà sí que és molt més present. Llavors, per això també aquest nom, no?
L'associació Cetàcia també ha aconseguit veure altres espècies, com són el catxalot o el rorqual comú. De fet, la temporada passada només van poder avistar un sol rorqual, i aquest any han aconseguit albirar-ne més d'una vintena. També han pogut veure el cuvier, el cetaci menys conegut segurament del Mediterrani. Enguany, l'associació també ha elaborat un estudi sobre els caps d'olla gris, que s'ha convertit en una de les espècies més comunes de veure als canyons submarins, on l'entitat realitza els seus estudis. De fet, han aconseguit determinar que hi ha alguns individus que són residents en aquesta zona de les costes del Garraf. Ens ho torna a explicar l'Arnau Martínez.
El que s'esperia era estudiar la fidelitat d'aquest animal, no? Saber com de resident o no és aquest animal. I, bueno, a partir d'una sèrie de classificacions hem vist que hi ha un grupet que sí que estan més presents aquí a la zona dels canyons, altres que són, diguem, de pas, i això a través de la fotoidentificació d'aquestes aletes que tenen, no? Doncs hem pogut observar això. I això també posa en manifest, no? És molt interessant per donar la importància dels canyons, és a dir, hi ha animals que estan relacionats amb aquests canyons i si en un futur els podem protegir i donar-li un grau de protecció més elevat, val? Doncs encara encara més interessant.
En una de les sortides d'aquesta temporada han aconseguit albirar també un grup de fins a una setantena de membres de Caps d'Olla Negra, un fet fins ara inèdit. L'associació Cetàcia fa un bon balanç d'aquest any passat, d'aquest 2025, tot i no haver pogut albirar totes les 8 espècies de cetacis que podem trobar al Mediterrani. A la segona hora descobrirem tots els detalls sobre els albiraments de cetàcia de la mà d'Arnau Martínez.
Aturada a les costes del Maresme. Arenys de Mar ha implementat aquesta setmana el nou model de recollida selectiva porta a porta a tot el municipi. Avui és el dia clau en què la brossa s'haurà de llançar per primer dia fent ús dels bujols corresponents a la via pública amb doble fracció, l'orgànica i el paper i el cartró, Oriol.
Doncs sí, el nou model de recollida selectiva a Arenys de Mar amplia el sistema porta a porta a tot el municipi, suprimeix els contenidors i tindrà una àrea d'emergència fixa i 12 d'emergents repartides en diversos punts de la vila en franges específiques. Aquesta nit hi ha hagut veïns encara que han utilitzat l'antic calendari del model de recollida i han tret la fracció de paper i cartró als seus portals. Des del consistori es donen 15 dies de marge perquè la població d'Arenys s'adapti tant al nou calendari com al sistema de reciclatge que s'ha implementat a la vila. Escoltem l'alcalde i regidor de residus, Estanis Forç.
Nosaltres ja ho tenim present, que durant aquests primers 15 dies la gent avui amb el cartró, demà amb el plàstic, que demà no hi ha plàstic, sinó que serà dijous, ahir ens trobem gent que no ha reciclat mai a la vida, i t'ho deia, mai, que no han reciclat mai, ni sabien que s'hagués que reciclar. Gent que no sabia que tinguéssim que fer un porta a porta, quan el casc antic fa 14 anys que el fem ja, eh? O sigui, hi ha gent que fa 14 anys que va amb el cubo, o sigui, això que estem fent ara, 2025, el 2026, és com si fos una novetat. Doncs hi ha gent que no sap que ja s'ha d'anar a buscar el cubell, hi ha gent que no sap que hi ha un canvi de dia, perquè hi ha molta gent que viu molt feliç.
El nou model també implica que la brossa s'haurà de dipositar a la via pública amb el bujol pertinent, sigui individual o comunitari, i la brossa es col·locarà als portals dels domicilis o als penjadors que s'estan instal·lant a la via pública.
Arenys de Mar ja ha obert les inscripcions per la Rua de Carnaval que tindrà lloc el pròxim 14 de febrer. Els grups que vulguin inscriure's ja ho poden fer el pròxim 30 de gener a través del formulari que trobaran a la plana web de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
Així és, Marina. La Rua de Carnaval d'Arenys es farà per la Riera, des del carrer Montserrat i fins davant la plaça de l'Església. Com sempre, inclourà un ball a la plaça de l'Església amb l'actuació infantil del grup Xaxiban. L'any passat va comptar amb 5 comparses i mig miler de persones que van baixar en Cercavila. La regidora de festes, Marta Serrano, anima tothom a participar-hi.
Llavors animo tothom a participar, ja que quan més serem, doncs més a patxoca farà la rua. I després, com sempre, quan acabi la rua hi haurà l'espectacle infantil a càrrec de la Xaxiban, que creiem que serà un espectacle que agradarà tant a petits com a grans, i podrem gaudir d'una estona de festa tots plegats.
Aquest any el que no hi haurà serà un ball nocturn a la placeta.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que Tarragona se cita amb els municipis catalans del Tour de França. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha participat en l'acte de presentació de les ciutats i viles per on passarà la competició ciclista que ha reunit a Barcelona una seixantena d'alcaldes i alcaldesses. Hi ha 10 municipis de la comarca del Tarragonès que veuran pont de francès el 5 de juliol en l'etapa que sortirà de la capital tarragonina. Alcaldes i alcaldesses s'han fet al jardí dins de Pedralbes, una fotografia de família amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez. Illa ha reivindicat la capacitat de Catalunya per acollir grans esdeveniments internacionals. Per la seva banda, l'alcalde de Tarragona ha dit que el Tour és la més gran que ha passat, és el més gran que ha passat a la ciutat des de l'època d'August. Ha assenyalat que seran el centre del món.
A més, tenim la sort de que ens cau un diumenge. És a dir, més gent encara vindrà, no? Tenim moltes reunions amb l'equip del Tour de França. Vam tenir aquesta setmana vam tenir una, per exemple, i són gent molt professional i estan molt satisfets de veure que nosaltres també ho som i que tenim una àmplia experiència en la gestió d'esdeveniments esportius de gran format. I s'ha d'espaterrant. Jo crec ja li he dit que hem de començar a mirar per quan fem la següent etapa a Tarragona els pròxims anys, no?
Perquè el Tour, que per primer cop es farà a Barcelona, arrencarà el 4 de juliol amb una contrarrellotge per equips de 19,7 quilòmetres. La segona etapa, el 5 de juliol, tindrà la sortida a Tarragona i arribarà a Barcelona. El recorregut seran de 178,4 quilòmetres. Tindrà una ruta litoral i passarà per la costa de Vegas, on es tornarà més accidentat i exigent. Al final serà un circuit urbà amb tres pujades al castell de Montjuïc amb 600 metres, amb un 13% de pujada abans d'arribar a la meta davant l'Estadi Olímpic. El Port de Tarragona participarà en un total de 24 fires comercials, congressos, jornades i altres esdeveniments logístics i sectorials al llarg del 2026. La presència en aquestes cites permetrà que es refermi el seu rol com a port de referència a la Mediterrània Occidental en sectors com l'agroalimentari, el petroquímic, i reforci el seu posicionament en àmbits com la càrrega general, els vehicles o l'eòlica marina flotant o els creuers. Amb la seva participació en aquests esdeveniments, Port de Tarragona donarà a conèixer les oportunitats de negoci que ofereixen els projectes estratègics que està impulsant, com la terminal intermodal de Guadalajara a Marchamalo, la futura terminal marítima multipropòsit del Moll d'Andalusia, que es troba en procés de licitació, la zona d'activitats logístiques o la nova connectivitat ferroviària gràcies a l'entrada en funcionament del corredor mediterrani. L'activitat comercial amb fires i esdeveniments portarà a l'equip comercial del Port de Tarragona a prop d'una desena de països, com ara els Estats Units, Regne Unit, Països Baixos, Bèlgica, Turquia, Portugal, Àustria, així com diverses cites arreu de l'Estat espanyol. La diversitat de destins i cites comercials a les quals pren part reflecteix l'aposta del port per la projecció exterior i captació de nous tràfics i línies comercials. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació dominada pel vent de sud o de ponent a molts indrets de la costa. És molt fluix a la costa tarragonina, bàsicament cap a l'Ebre, vent variable, tot i que aquesta tarda s'anirà imposant una mica més el xaloc, també a la costa barcelonina. I, en canvi, aquest vent de garbí ja molt més notori que tenim a la Costa Brava ha estat bufant i, per tant, hi ha força mar de vent en aquesta banda gironina. Maró, forta maró fins i tot. Atenció, perquè algunes milles mar endins tenim una situació força esvalutada, especialment al voltant del Cap de Begur. Per tant, Costa Brava sud, aquest vent de garbí que continuarà bufant amb ganes al llarg d'aquesta tarda en aquesta costa gironina, com dèiem, a la resta del litoral, vent més feble. Vista demà, ja s'acaba aquesta garbinada, tindrem al matí encara una mica de vent del sud, molt més variable la resta del litoral, i per tant l'estat de la mar cada vegada serà més tranquil. Una mica d'ondulació encara, mar de fons, de fet, a la Costa Brava, tot plegat amb alguna boira arran de mar. De fet, s'anirà imposant el vent de xaloc ja durant la tarda del dimecres. Estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, a aquesta hora, la circulació, el volum de circulació es manté la tarda més o menys tranquil·la, amb els punts d'intensitat, però de moment sense cues destacables o remarcables. Si bé és cert que hem de destacar o recordar que es mantenen alguns dels talls encara presents, en aquest cas ja per tasques de reparació de la via, a causa de les manifestacions o les protestes dels pagesos d'aquests darrers dies. En aquest cas, recordar que es manté a l'autopista P7 el trànsit tallat entre Borrassà i Vilademuls en sentit sud. En sentit nord, ara ja s'han pogut obrir, bé, ara fa una estona, dos carrils, queda un sol que tant en punt de Borrassà en sentit nord. En el cas de la C16, aquí es mantenen el trànsit amb un carril de menys, és a dir, un carril tallat en cada sentit de la marxa, a l'altura d'Olvan també, pel mateix motiu, per les tasques de reparació de la via. En tot cas, com dèiem, a la resta, en principi, sense altres complicacions afegides. I és tot, bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
They
this may sound a little crazy. There's some things I need to say. And I ain't going for a maybe. So I just wanna get it straight. Cause all I see is colors, need no other. When I look in those ocean eyes, I was at my lowest till you showed up. Got me on a different high. Oh, love, every time we touch, I can get enough of never giving up. Oh, no, love, every time we touch, I can get enough of never giving up. Oh, no.
Les profunditats de l'actualitat.
I ara el que volem fer és anar fins al Delta de l'Ebre per parlar sobre la fotografia, en concret sobre l'ornitografia. I per això la companya Cel Prieto des de Delta.cat parla amb un fotògraf referent amb tota aquesta temàtica, Cel.
Sí, Marina, Javi Bou és un fotògraf que es dedica especialment a la cronofotografia, concretament a l'ornitografia. I aquí baix, al Delta de l'Ebre, l'ornitologia té un pes molt important. Per aquest motiu, anem a comentar la seva obra fotogràfica. Javi, benvingut a Arran de Mar.
Hola, bon dia.
Si et sembla, per començar situant els oients, mos podries explicar com vas començar en el món de la fotografia?
Bueno, això ja fa molts anys, realment. Jo recordo, els meus pares viatjaven molt i, mira, a més tenia sort de ben petit, doncs, amb ells, acompanyar-lo. I bueno, veia que mon pare tenia una càmera, aquella època analògica, en diapositives, i mira, va ser així, em va ensenyar com funcionava i de ben petit ja vaig ser jo l'encarregat d'anar fent les fotos en els viatges i d'aquí em va... I és una cosa que m'ha seguit tota la vida.
Ja, i tant. I, de fet, vens del món de la fotografia de moda i publicitat. Què et va fer girar la mirada cap a la natura?
Bé, jo vaig estudiar fotografia perquè, com ja t'he comentat, és una cosa que sempre m'havia interessat. I, mira, un dels meus professors em va dir si volia ser el seu assistent, que era un fotògraf de moda, i sense buscar-ho vaig acabar treballant al món de la moda durant molts anys, que em va anar molt bé, doncs, per adquirir, doncs, coneixements tècnics, també per saber il·luminar, per saber retocar, però realment era algo que jo no notava que era un interès i que era algo que realment a mi em motivés molt, no? Era més com una feina temporal per anar a veure què podia fer, i llavors jo tenia clar que volia fer un projecte personal que me'l sentís meu. Jo sempre he sigut ben petit apassionat de la natura, perquè jo també sóc d'un delta, però jo sóc del delta del Llobregat, i bé, vaig veure que si volia treballar en un projecte que me'l fes meu i fos i això, i que em motivés més, havia de ser treballar en natura, no? I d'aquesta manera va ser com ja fa més de 10 anys vaig decidir treballar en un projecte artístic, que és el que has comentat tu, que es diu Ornitografies, amb el que porto ja 10 anys treballant. I si vols ja t'explico en què consisteix,
sí,
no?
Sí, explica'm-nos, perquè jo he mirat la teua obra i clar, és una cosa que no havia vist mai i que suposo que, bueno, tu has tingut tindre experiències en la gent que veu la teua obra, de dir que es queda una mica parada, no? Perquè és una cosa diferent, no? Explica'm-nos què és exactament la teua obra, com deies, Ornitografies.
Clar, doncs jo en aquell moment que estava al món de la moda i volia fer el meu projecte, volia treballar amb natura, però veia que la natura en general normalment es representava d'una forma similar, que m'agrada molt, però jo realment volia portar alguna cosa nou, no? Qüestionar-nos una mica com representem la natura, com veiem la natura, que jo crec que és molt important, no? Així, per veure la relació que tenim amb ella. I ja que una de les coses que a mi em motivava més eren les aus, veia que no s'havien representat mai el vol de les aus. Tu quan fas una foto d'una au en vol, tu l'estàs congelant al cel, no veus en realitat la trajectòria i el tipus de vol que fa. Llavors vaig pensar si seria possible enregistrar el vol complet, no? Com si fos com un rastre, com una petjada al cel, no? Vaig veure que realment que no ho havia fet ningú, i a veure si això era perquè no era possible, però vaig veure que sí que era possible, que al final el que havia de fer són moltes fotos per segon, que és el que al final aconsegueix fer les càmeres de cinema a càmera lenta, i juntar totes aquestes fotos en una sola imatge. Mm-hmm. Aleshores tu el que veus d'entrada són unes formes al cel, unes ones, perquè les ones es produeixen a la lateig, o unes cintes, que és quan l'au planeja. Llavors, clar, amb aquesta tècnica, que és una tècnica que es feia alguna cosa similar al segle XIX, que com has dit tu, era la cronofotografia, el que podem és veure diversos segons en una sola imatge.
Sí. Llavors, tu, això és una cosa que no s'havia fet mai, el vol dels ocells en concret.
Exacte, no. És una tècnica que vaig inventar especialment per aquest projecte. Jo el que et dic és algo semblant que es va fer al segle XIX, però realment, si ho veus, no s'assembla molt. És per ficar-li un nom a una tècnica, a algú que ja existia, però realment és molt diferent. I bueno, el bo és que ha sigut molt maco, que la bona rebuda que he tingut per part de la gent, perquè és una cosa que és estètica i que, a part, bueno, que anima a veure les aus d'una altra manera. I bueno, per sort, com no s'havia fet fins ara, doncs ha tingut molt bona acollida i s'ha publicat molt bé, i bueno, gràcies a això ha sigut la meva feina i continuo treballant aquests últims 10 anys.
Clar. I Javi, què vols que passo pel cap de l'espectador quan mira el teu treball?
Bueno, a mi el que m'agrada molt és que d'entrada, sobretot les exposicions, quan la gent entra i no sap què és, qüestionar-se, no? Què està veient? A vegades la gent es pensa que és algú que està fet amb ordinador, en 3D, o potser són un estel o filferros a l'aire, qui sap, no? I llavors és molt maco aquest moment, no?, de qüestionar-se què és el que un està veient. I quan descobreix que el que es tracta és de taus, doncs és molt maco aquesta reacció de tornar a veure totes les fotografies, però amb aquesta mirada ja entenent que són vols de taus, no? I aleshores, clar, depenent del tipus de persona, no? Si és algú potser amb un vessant més tècnic, doncs pensa en quina càmera ho ha fet, potser algú més científic, més biòleg, doncs pensa, es fixa més en el comportament, perquè el bo és que es pot veure el comportament en les imatges, no? Sí. De si planeja, si aleteja, si està caçant. I potser altres persones, amb un punt de vista doncs més poètic, doncs li recorden, no?, aquestes formes a altres coses o que no tenen tant a veure amb el que és en si el que està escrivint, no?
La gent sol trigar igual alguns segons en adonar-se que allò són moixons. Igual no et parlo de professionals del tema, però igual, per exemple, jo mateixa, no, que el que et deia abans de quan vaig veure el teu treball, pues, bueno, em va sobtar.
Sí, 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 bueno, i els professionals també és un maco, perquè com si no et diuen realment què és, la primera entrada és algun tipus d'imatges, és molt difícil de saber.
Clar.
Què és el que estàs veient, sobretot si no tens la referència del paisatge, o en algunes que sí, que alguna au passa més a prop, sí que pots veure realment, pots intuir si t'apropes, veus les aus volant, però en algunes que estan de lluny, tu que simplement veus uns tornados, unes línies, unes cintes, i és complicat, no? I llavors, bueno, d'això es tracta. Llavors, clar, en aquests anys el que he anat fent és en busca d'aquests diferents comportaments que fan les aus i mostrar tota la diversitat de formes que apareixen en els vols, no? Per exemple, des de voltors enlairant-se en una corrent tèrmica fent tornados, fins al vol més caòtic de les oranetes i els falciots en busca d'aliment, o per exemple formacions d'aquestes en V baixa, que és més organitzat, llavors són unes formes com més ordenades, no?
I ja vi, ara que comentàvem algunes espècies d'ocells, quins són els moixons que sols captar, o vas fent un treball en què vas bueno, agafant diferents vols de diferents moixons?
Bueno, a mi el que m'interessa és buscar la diversitat en el vol. Clar, la majoria, hi ha moltes aus que es desplacen, doncs, el seu vol és de desplaçament d'una banda a l'altra, tenen un arteig regular, i al final les formes que apareixen no són molt diferents. Aleshores, el meu repte és trobar els diferents tipus de comportament. No és tant una col·lecció d'aus, perquè, per exemple, una gavina mateixa, doncs pot tenir molts tipus de comportaments, no? Des d'un aleteig normal, fins que a vegades fan planejos, sols, o a vegades fan com grans vols en grup, o sigui, una mateixa espècie pot donar diferents formes, però hi ha espècies en concret que són més agraïdes, no? Per exemple, els falciots, a mi m'apassionen com a au i, bueno, fan formes molt interessants, i els estorneis, que ara mateix aquest mes allà al Delta teniu un, bueno, un espectacle, no? Mm-hmm. Amb aquest ocell tan interessant que fa uns comportaments així grupals tan curiosos i tan únics a nivell mundial, perquè és algú que és a nivell mundial, que és una espècie que concretament fa un vol que és únic.
Javi, mos podries descriure als oients per entendre, no? El que fas tu, és a dir, des de quan surts de casa per a captar aquesta imatge fins quan tenim el producte final, perquè entenc que hi ha una feina molt grossa, no només de camp, sinó després també de postproducció.
Sí, sí, és un projecte lent que requereix molta estona d'estar davant de l'ordinador. Bueno, a mi m'agrada les dues coses, no? A veure, bueno, aniré per l'ordre. Primer, saber amb què treballar. Jo normalment no vaig al camp a veure què em trobo, normalment és algú molt estudiat. Doncs, per exemple, diguem que vull treballar als falciots a la tarda en què s'agrupen abans d'anar a dormir, no? Pues, aleshores, he de saber a quina època estan els falciots, no? Que normalment estan entre abril i juliol. Pues saber que és a la tarda, mirar la meteorologia, és molt important, doncs, que hi hagi un cel ras, que no hi hagi molt de vent, doncs això, vaig al camp, una zona que crec que és interessant, o inclús a les ciutats, no sempre vaig al camp. La majoria de les meves aus són aus comunes que es poden gaudir molt a prop d'on vivim les persones, no me'n vaig a grans llocs llunyans a buscar espècies rares a la selva. I aleshores, bueno, l'important és veure on està passant aquesta acció. Jo no sóc com el fotògraf com que fa fotografia més tradicional de natura, que necessita apropar-se molt a les aus, estar molta estona camuflat, perquè jo no necessito estar a prop, jo necessito que passin coses, i la majoria de cops pues, estic això, pues, entre camps o a les urbanitzacions, al costat del cotxe. Aleshores, on veig on està l'acció, és molt important, he de muntar la càmera, el trípode, perquè la càmera no es pot moure si no el moviment final sortiria alterat.
Claro.
Col·loco la càmera i, molt important, he d'escollir en quin moment gravo, perquè jo no puc moure la càmera mentre gravo, sinó també sortiria alterat el moviment final. Aleshores, gravo una seqüència no molt llarga, normalment, doncs, per exemple, menys d'un minut, vale? Uns 20-30 segons, o diguem un minut. Vale? Aleshores, després, és quasi com si gravessin en analògic, perquè clar, si és digital, però el que passa, normalment en digital tu ja veus el moment en què has gravat, i en aquest cas no, jo tinc un vídeo que es veuen uns ocells molt petits que es mouen a lo lluny davant del cel, però no tinc clar quina imatge sortirà. Per això necessito anar a l'estudi, aleshores allà agafo el vídeo primer en baixa qualitat i miro quins trossos són interessants. Llavors, per exemple, veig que del segon 20 al segon 40 doncs ja han fet un vol interessant. Doncs agafo aquest tros, exporto el vídeo en alta resolució i llavors amb aquest vídeo aplico un algoritme que el que es fa és afegeix la informació que era nova i el fons el deixa igual. L'important és que el fons quedi igual i no hagi de retallar ni res. No he de retallar res perquè no quedi alterat. Jo, per mi és molt important que el que estàs veient al final provingui de la natura i sigui moviment natural. No? Aleshores, un cop ja tinc d'un vídeo he passat a una fotografia, doncs ajusto el color i la preparo per imprimir, perquè jo al final les meves exposicions les faig amb imatges molt grans perquè entengui millor la trajectòria. Faig imatges que normalment fan 2 metres per 1,10 m, i llavors allà és on es pot realment gaudir d'aquestes formes que fan les aus, no?
Llavors entenc que clar, disposes d'un equip, no? Que ha de ser d'alta qualitat, perquè al final és el que dius, no? Fas un vídeo però després les imatges grans han de tindre alta resolució, i pel que m'expliques, Xavi, tens bastanta més feina a la postproducció, a l'estudi, que no pas quan surts al camp.
Bueno, clar, normalment per un dia de camp potser estic 2 setmanes d'estudi, sí. Sí, sí, he d'anar en compte, perquè després se m'acumula molt la feina i bueno, és que clar, també la feina amb fotògrafs, molta gent es pensa que estàs tot el dia al camp, i realment els dies del camp és com fer una pel·lícula al final, no?
Sí.
Hi ha la preparació, hi ha el moment de camp, que és molt important, però al final el temps és limitat, i després hi ha molta estona de postproducció i després de preparar les exposicions, de preparar els catàlegs, jo he vist sobretot de vendre les fotos a altres països, i aquí també, que tinc una galeria, estic amb la galeria Senda, i llavors, bueno, tota la feina que comporta, doncs això, no?, aquí al voltant, que és important també.
I tant. La major part del projecte, pel que he vist, l'has enregistrat a Catalunya. Quins són els espais que més vas o els que t'han marcat més?
Doncs en general em moc bastant per tot el territori, sobretot doncs veient el que necessito, no? Per exemple, per la zona d'Empordà em moc bastant, per aquí el Delta vinc sobretot pels estorneis, estic més per la zona dels camps, aquests dies estan bastant pel voltant d'Amposta. Si no vaig a les zones com protegides o normalment hi ha les aus o normalment la gent va a fer fotos, sinó que jo em quedo més per la zona dels camps, perquè teniu algú molt maco que normalment no es fica en valor i que no es comenta molt. A mi m'agrada molt del Delta, a part, òbviament és un paisatge molt pla, són els arbres que teniu. Aquests arbres que hi ha entre els arrossars, que estan, a vegades es veuen així aïllats entre camps, jo trobo que és molt fotogènic i poc com representat,
sí,
no? Normalment
sí.
Es va més a la platja, la part de més d'aigua molls, la part d'on estan els flamencs, però aquesta part interior tan plana amb aquests arbres, sobretot a l'hivern, que estan parats, ho trobo molt, molt maco. I també vaig molt per la zona de Lleida, dels secans, no trobo una zona molt interessant i molt estètica que tenim també per aquí.
Com dies abans, tu vens d'un delta, del delta de Llobregat, però nosaltres aquí baix tenim el delta de l'Ebre, que bueno, que té un gran valor ornitològic. De fet, aquí el turisme d'ornitologia, ve molta gent per mirar, observar moixons, per fer fotos, com tu. Vull dir, aquí al delta tenim un gran valor en aquest sentit.
Sí, 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 és únic. I això, encara que aquesta gent, jo tampoc considero que ve massa gent pel valor que té, la veritat. Jo crec que podria venir més gent per lo interessant que és, per l'únic que és, només, també a nivell de natura, però a nivell també de paisatge i cultural, no? Jo crec que
sí.
Que bueno, que té molt de potencial, que
sí, 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 i tant, i tant. Javi, a part de Catalunya, també has sortit fora de Catalunya o d'Espanya?
Sí, 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 clar, tu penses que són molts anys, no?, de projecte, jo en general treballo per aquí, però m'han sortit ocasions. Sí, jo una zona que he anat més un cop és Islàndia, i és perquè puc fer un tipus d'imatges i un tipus d'entorn que no té res a veure aquí. Llavors el que busco és el contrast, no?
Clar.
A mi m'agraden els paisatges molt verds i molt compalats, on hi ha aquest contrast entre cel i roca i mar. I clar, Islàndia és perfecta per això, no? Perquè té aquesta roca escarpada on n'hi ha moltes aus marines, llavors és un lloc que m'agrada molt i que he anat diversos cops, no?
Uh-huh.
Després també he tingut residències artístiques on m'han convidat a treballar en llocs concrets, com Estats Units, després també he anat a una illa d'Escòcia, també molt interessant a nivell mitològic, i bueno... Sí,
t'has mogut.
Sí. Anys, encara que el que dius tu, no, que era gran pel projecte és aquí.
Uh-huh. I Javi, més enllà de l'estètica, igual, pel que veig jo, el teu projecte també té una mirada de divulgació i sensibilització, no? També una miqueta?
Bueno, clar, és que al final jo considero el meu projecte artístic perquè al final és un projecte obert i que intenta arribar a un públic ampli, un públic que normalment no està tan habituat a la natura o no està tan habituat. O sigui, intento portar la natura a entorns de l'art, no? A galeries d'art, per exemple, he estat a Arco, pràcticament no es veia res de natura, no? I tenia una exposició, vaig fer jo sol, i inclús quasi era rar, no? Veure un projecte que exclusivament fos que parlés de natura i que no tingués res a veure amb els humans, no? Ni que fos de denúncia per algun concret, ni tot això, no? Aleshores, el meu objectiu final és això, és qüestionar-nos de com veiem la natura, sobretot natura propera, natura comú, no? Per tornar-nos a entusiasmar, a crear atenció, a ficar el foc en ella, no? Ficar-la en valor. I llavors, per una banda això, per una altra banda també, quan faig exposicions, doncs solen venir a escoles, i també no només faig exposicions en llocs relacionats a mar, també en museus d'història natural.
Uh-huh.
I bueno, el maco és que té aquests tres peus, no? En el món de l'art, en el món de la divulgació i en el món de la ciència, llavors estic així una mica entre varios sectors, no?
Sí. I Javi, ja per anar acabant i mirant cap al futur, cap a on t'agradaria portar, com dèiem, la teua obra d'ornitografies en els propers anys?
Bueno, de fet, a part d'ornitografies, durant aquest temps jo vaig crear aquesta tècnica per mostrar la bellesa del vol de les aus, no? I era una tècnica que era molt tentadora aplicar-la a altres coses, però em vaig voler centrar per aplicar-la en concret a les aus. El que passa és que al cap del temps em vaig adonar que m'estava perdent altres tipus de moviments naturals interessants, no? Aquí va ser on vaig ampliar-ho i vaig fer el projecte dels insectes, que també us animo a que entreu a la meva pàgina web i el veieu. I després, ara acabo de fer un nou projecte que es diu Fluctus, que és complementari a ornitografies, que el que mostra és si en ornitografies es veu la trajectòria del vol, però l'ocell es perd pràcticament la forma i el color.
Sí.
Fluctus són els primers aletejos gravats de forma zenital. Llavors aquí la gràcia és la diversitat en les formes i el color. De fet, aquest projecte està publicat ara en el número de gener de National Geographic.
Mm-hmm.
I llavors aquests últims 5 anys potser ja estic ampliant aquesta visió més enllà de la trajectòria del vol de les aus cap a insectes, cap a mostrar les aus també des d'aquest altre punt de vista, també l'estic treballant en plàncton, o sigui, estic ampliant aquesta visió per al final no només mostrar la trajectòria del vol de les aus, sinó que ampliar-ho més cap a fer una col·lecció de moviments naturals, no?
Molt bé, que has obert no, les portes, no, al teu treball. Ja havia estat un plaer molt interessant, de veritat, la teva feina, i aquí al Delta, que, com dèiem, té una especial... Bueno, l'ornitologia, no, és aquí, és especial. Moltíssimes gràcies per haver connectat avui en el programa i molta sort i molts d'encerts en la teua carrera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs Marina, crec que s'ha de tenir molta paciència per ser fotògraf ornitològic i ni tu ni jo en tenim tanta.
Jo de ben segur que no en tinc tanta. Moltes gràcies, Cel. Beauty queen of only 18, she had some trouble with al final d'aquesta primera hora d'Arran de Mar. Nosaltres ara hem de fer una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
El teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5. Notícies. L'Escala obre un expedient a Urbacer.